Bon dia a tothom. Benvinguts de nou a la finestra. Avui escoltarem, com sempre i en primer lloc, Temps era temps. Continuarem amb el planeta i l'art d'educar. Tancarem aquí el programa de la finestra i ràpidament n'obrirem un de nou, l'informatiu, que ens acompanyarà fins a l'hora del vermut, en què completarem el matí. Comencem, doncs, donant una ullada retrospectiva cap a la nostra història. Us deixem amb Temps era temps.
Temps era temps. El programa d'història de Ràdio Falset.
Hola, bon dia. Continuem el nostre viatge plegats. En el nostre deambular per la història i el temps, ens endinsarem avui en una època on va créixer i desenvolupar-se un dels fenòmens més interessants de la història contemporània d'Espanya i Catalunya: el carlisme. Un moviment polític que defensava la tradició i els seus valors inherents: Déu, pàtria, furs i rei. Va sorgir el 1833, entorn del plet dinàstic que es va plantejar en la successió a la corona d'Espanya a la mort de Ferran VII. Un conflicte dinàstic dins de la família dels Borbó que, en certa manera, encara perdura avui en els nostres dies. Estan amb nosaltres els col·laboradors del programa, Pere Audí i Toni Arensans. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
I el presentem, Isabel Gaià i jo mateixa, Àngels Martí. Comptem avui amb la col·laboració imprescindible del tècnic Jordi Borja. Comencem, doncs, a navegar.
L'informatiu. El dia 2 de juny, i a la Biblioteca Comarcal de Móra d'Ebre, s'inaugurarà l'exposició Artur Blader i de Sumvila, escriptor de l'Ebre català, cronista de l'exili. La inauguració es farà dins dels actes de la quarta fira del llibre i autor ebrencs i romandrà oberta fins al 9 de juny. De Sumvila, personalitat autodidacta de les nostres lletres, republicà i catalanista, es va exiliar al final de la Guerra Civil a França, on va elaborar literàriament els records de la guerra i de l'exili. L'exposició remarca diversos aspectes: el Blader memorialista, l'escriptor, l'activista cultural i polític i el Blader cronista de l'exili. La quarta fira del llibre i autor ebrencs està organitzada pel Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, l'Institut Ramon Muntaner i l'Ajuntament de Móra d'Ebre. Es celebrarà el diumenge 3 de juny a la plaça de la Llanterna, a Móra d'Ebre. La fira vol ser un aparador en mostrar les novetats editorials de les Terres de l'Ebre i donar així a conèixer l'obra dels diferents autors ebrencs, naturalment.
Continuem amb exposicions. Al Museu Cafè de Tarragona, al carrer Sant Llorenç 5, podem visitar l'exposició Pompeia, empremtes permanents. Restarà oberta fins al 30 de juny del 2007. Quan les cendres del Vesuvi van sepultar les ciutats de Pompeia, Herculà i Estàbia, així com les seves àrees residencials i agrícoles, deixaren per les generacions futures, segellat en el temps, espais on antigament havien viscut homes i dones amb el que això comporta. Potents empremtes que descriuen una societat i la seva vida fins al més ínfim detall. La gran catàstrofe que van viure les ciutats abocades al golf de Nàpols, malgrat fer-les desaparèixer engolides a la vegada, va permetre que perduressin per sempre.
Lleida, en el marc de la capitalitat cultural d'enguany, presenta l'exposició Lleida en guerra, la col·lecció de Ramon Rius, la qual tindrà lloc del 16 de maig al 20 de juny. Ramon Rius, forner lleidatà, tenia una gran afició a la fotografia, i gràcies a la seva càmera, al seu interès per captar la realitat i al fet de viure i treballar al cor de la ciutat, va recollir en una valuosa col·lecció de fotografies imatges de la Lleida revolucionària i en guerra, que avui en dia són un testimoni essencial per entendre millor aquells anys convulsos. Algunes de les fotografies havien estat guardades fins fa poc en una caixa de sabates. Ara la família Rius ha decidit que aquestes fotografies passessin a ser conegudes pel conjunt de la societat. L'exposició mostra una col·lecció completa, amb algunes imatges realment espectaculars que mai havien estat vistes.
Tenim ja una nova col·lecció de llibres prioratins. Migdia, l'editorial que té cura de les publicacions de Carrutxa, presenta la darrera diada de Sant Jordi una nova col·lecció, els llibres de la Carxana, reeditant un treball d'Ezequiel Gort, Occitans i Càters al Montsant i Muntanyes de Prades. El llibre es pot trobar a les llibreries i en diferents establiments de la comarca o al refugi de muntanya d'Albarca. El proper dimecres, dia 30, i a Reus, es presentarà el llibre de Dolors Joan Pere, El temps d'unes dones, República, guerra i postguerra, a càrrec de Maria Teresa Vallverdú, regidora de l'Ajuntament, a les 8 del vespre i a la Biblioteca Central Xavier Amorós.
La Torre de Guaita.
Hem demanat avui a Josep Sánchez Cervelló que ens ajudi a conèixer i a aprofundir en un fenomen polític, el carlisme, que va tenir i té encara una destacada influència en la nostra història i continua present en moltes de les nostres concepcions ideològiques actuals. Sánchez Cervelló va néixer a Flix el 1958. Actualment és professor d'Història Contemporània a la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona. Va guanyar el doctorat en Geografia i Història amb la tesi El proceso democratizador peninsular. Acadèmic de la Real Acadèmia de la Història, fou també becari d'investigació del Ministeri d'Educació i Ciència i professor assistent de l'Institut Superior de Ciències do Treballo e da Empresa a Lisboa, entre d'altres mèrits. Conjuntament amb Josep Soler, va guanyar el Premi d'Assaig Artur Blader i de Sumvila amb el tema L'associacionisme sociopolític a Móra d'Ebre i amb Cinta Margalef el Premi Ciutat de Tortosa el 2001 amb els límits a la llibertat de premsa a la diòcesi de Tortosa durant la restauració.
Va obtenir també l'11è Premi Gramunt Subiela d'Història el 2003 amb el tema Ramon Nogués Bisset de la presidència de la Diputació Republicana a la de les Corts a l'exili. Ha publicat, entre d'altres, La revolució de los claveles en Portugal, Conflicte i violència a l'Ebre, de Napoleó a Franco i Descolonització i surgimiento del tercer mundo. També ha coordinat o ha escrit en col·laboració diverses obres, El carlisme al territori de l'antiga diòcesi de Tortosa, Del realisme a la Primera Guerra Carlista, editorial Arola, el 2004, Marcelí Domingo que torna, El franquisme a la província de Tarragona, La navegació fluvial i la industrialització a Flix i Móra d'Ebre, 1875-1936, Economia, societat i política, entre moltes més. Bé, però degut a problemes d'última hora, a Sánchez Cervelló li ha estat impossible venir personalment amb nosaltres aquí al programa, però crec que el tenim en antena. Bon dia, Josep.
Bon dia.
Ens pots explicar una mica quina és la ideologia del carlisme, què caracteritza en definitiva el carlisme espanyol?
Bueno, el carlisme és un moviment insurreccional que té relació en els moviments contrarrevolucionaris que va haver a Europa durant l'època de la revolució industrial. És a dir, la societat industrial modificava la relació social, se substituïa l'autoritat permanent que havien tingut l'Església, que havien tingut els nobles i les famílies benestants per la burgesia. I per tant, després també les terres comunals i les terres de l'Església van ser desamortitzades i per tant van venudes en subhasta pública. Això va fer que l'Església i que els pagesos que usufruïen d'aquelles terres se revoltessin. I per tant el carlisme va ser capaç de donar una ideologia a aquests sectors que eren contraris a les transformacions socials. Però això no sols va passar a Espanya, sinó que va passar a Itàlia en la Vendée, o va passar a Portugal en el miguelisme, que són o a Itàlia en altres moviments similars. No?
Uh-huh. I el carlisme català és diferent del carlisme espanyol? O sigui, no, dit d'una carlisme... altra manera, un carlista de Falset i un carlista de Navarra defensaven exactament el mateix o com, no sé, com ho diries això?
Bueno, el carlisme és un moviment que defensa la societat tradicional. La societat tradicional tenia que veure en l'estructura medieval de la societat i, per tant, els regnes... Pues el regne de Navarra, els furs de Castella, els furs catalans, la corona d'Aragó, és a dir, que ells defensen una societat, a diferència del liberalisme, que vol una societat centralitzada, ells el que volen és una societat descentralitzada. I per tant, els carlistes, l'origen del carlisme, ha estat una de les corrents que han influït en el catalanisme, per tant, vull dir, i una de les corrents del carlisme va influir directament en la construcció i en la constitució del Partit Nacionalista Basc. Sabino Arana, el fundador del Partit Nacionalista Basc, era un carliste, és a dir, havia sigut carliste durant la Tercera Guerra Carlina. No? Per tant, vull dir que diferències d'ideari no n'hi hauria. Una altra cosa és que un parles basc i l'altre parles català, però la trilogia que defensava el carlisme, Déu, pàtria i furs, era la mateixa, no?
Uh-huh. El carlisme es va prolongar, no?, durant tot el segle XIX. És igual el carlisme dels anys 30 del segle XIX que el carlisme dels finals del XIX?
El carlisme és un moviment de llarga durada, per tant, encara hi ha carlistes, el secretari general del Partit Carlista de Catalunya viu a Tarragona i jo el conec molt. Vull dir que encara hi ha carlins ara. I el carlisme sorgeix quan s'intenta implantar el liberalisme a començaments del segle XIX. Per tant, és un moviment que pràcticament té 200 anys. És evident que ha hagut evolucions, però aquesta mateixa pregunta la podries fer en un catòlic. Si en un catòlic que va viure abans del Concili Vaticà II, és a dir, abans de l'any 65, i que anés a missa, i abans trobaria que les misses eren fetes en llatí, que el capellà es posava d'esquena, des del púlpit estava d'esquena als oferents, i bueno, un catòlic s'entendria en aquella església? Pues sí, perquè els sacraments són els mateixos que feien els catòlics abans del Concili Vaticà II que els catòlics que fan ara. Per tant, vull dir que el carlisme, malgrat que té modificacions o petites matisacions, perquè la societat va canviant i és evident que el carlisme ha tingut capacitat d'adaptació als canvis socials, ara ja no en té, però durant segles no ha tingut, vol dir que el carlisme ha fet variacions, també n'ha fet l'Església, és a dir, no diu ara el mateix de l'Església que diia en aquell moment. Ara, l'ideari jo crec que té continuïtat suficient per explicar que el carlisme és un moviment de llarga duració i és un moviment que és similar des del començament fins ara.
Quina és la importància del carlisme al Priorat?
El Priorat és una comarca especialment carlina, fins molt tard. Això té que veure també, és a dir, en els espais, la geografia del carlisme a Catalunya, que bàsicament a la nostra zona és la diòcesi de Tortosa i la part del Priorat de les zones més carlistes. I això té que veure en l'endarreriment econòmic, és a dir, són comarques que la revolució industrial arriba tard i malament, les vies de comunicació són molt dolentes fins fa molt poc temps i per tant és una societat bastant tancada i bastant tradicional i això fa que ofereixen una gran resistència polítics, no? I per tant continuen defensant una societat tradicional des de fa molt temps i per tant hi ha molts carlistes al Priorat i a les eleccions que es produïen pues, abans de la Guerra Civil pues, hi havia sempre algun diputat carliste, com a mínim algun diputat provincial, no? Que abans la diputació, els representants dels districtes s'escollien i per tant quasi sempre hi havia un molt famós va ser el Daniel Serres, que era de Mora d'Ebre, però també hi havia alguna Anguera i algun gent del Priorat. No?
Donat que havia tenia tanta força el carlisme a la comarca, suposo que van haver episodis, diguem-li, destacables.
Home, sí, home, hi ha molts episodis destacables. Per exemple, a la Tercera Guerra Carlista, pues, hi ha, entren a Falset, ocupen la població diversos caps, no? Per exemple, el propietari Josep Bové, que va constituir un escamot procedent de l'Alcamp, i va entrar a Falset l'any 1872, just comença la guerra, no? En uns fenòmens, i per tant, bueno, després, durant la Primera Guerra Carlista, doncs hi ha diversos assassinats a Falset que tenen que veure en qüestions de guerra. Per tant, aquí davant tinc un document d'una tal Magdalena Rocamora, que és, se queixi el capità general de Catalunya, que han amnistiat els que van matar el seu home, que es die Benito Carreres. Bueno, i per tant, expliqué pues, que estaven amagats als molins del terme de Falset, que el van intentar cobrar-li el rescat i que els que el van assassinar són Francisco N. A. Macet, vol dir que es dia de mal nom Macet, d'esta villa, a qui en conocieron i declaren que el cas necessari, pues, Andrés Márquez, també és un altre, o Marqués.
Sí.
Severino, un que es digués Severino, etcètera, no?
Yeah.
Per tant, després hi ha també un altre assassinat, hi havia, Falset està fortificada a la Tercera Guerra, i dins del fort de Falset, pues, se barallen, hi ha una disputa entre milicians, no queda molt clar si són tots liberals o si és davant d'un atac carlista, i també maten a dues persones, i això provoca, pues, bueno, també un consell de guerra contra diverses persones, no? I també la Primera Guerra Carlista, un dels caps que era de Falset, que es deia Joan Sacalló, i els que l'acusen després d'acabar la guerra José Zanón, fiscal del Consejo de Guerra Ordinario de la provincia de Tarragona, habiéndose ausentado de la villa de Falset, Joan Sacalló, a quien estoy procesando por los delitos de robo, bullanga, que ya vol dir, pues, alteració de l'ordre públic,
sí, sí, sí,
reunions clandestines para expandir el carlisme, bullanga y complicidad en dos asesinatos aparecidos en esta villa de Falset, y tal, ¿no? També dic que, en fin, el carlisme va ser important a les guerres carlistes, va haver los episodis militars, van ser sempre poc destacats, perquè a Falset normalment hi havia guarnició liberal, no? Yeah. I perquè era el cap del partit judicial i perquè era un nucli de comunicacions important per a accedir a l'Ebre i controlar els camins de Reus i de la comarca. I bueno, tinc bastantes altres notícies, no? Per exemple, el novembre de 1847, durant la Segona Guerra Carlista, també tres caps carlistes, Cendrós, Corracató i Coveta, van entrar a Falset en fenòmens, i bueno, i per tant la resposta liberal va ser establir una guarnició, etcètera, no?
Molt bé. Abans ens has parlat del Bové, que era un propietari falsetà. Quina era l'extracció social de la majoria d'aquests carlins, diguem-li, comarcals?
Bé, la majoria social era la mateixa que l'estructura de la societat, és a dir, la major part era pagesa, per tant, la major part dels carlistes eren pagesos i dels liberals també, no? Perquè aquesta senyora que li maten l'home explica que estava, que era pagès de professió, que estava treballant al camp quan lo van atacar una partida carlista, no? Per tant, la major part són pagesos. Ara, això no vol dir que no hi haguessin, pues, escrivans i hi haguessin altra gent, no? El carlisme era una ideologia transversal. Curiosament, a les zones on se comença a produir la industrialització hi ha també obrers, perquè les condicions de vida també eren laborals, eren molt dures, i els primers obrers el que volien era idealitzaven el camp, no? El camp sí que vivien bé, sí que tenim unes relacions directes en la divinitat o en la naturalesa i l'esclavitud que ens suposa la fàbrica, no? Per tant, depenent de l'època, el carlisme també va anar canviant de base social en la mesura que la societat també va canviant. Per tant, a la Guerra Civil, els carlistes que se sublevaran i que donaran suport a Franco ja són classes mitges més que pagesos, perquè els pagesos han disminuït substancialment, ah. I la classe mitja és una classe que bueno, sempre té por dels canvis socials abruptes perquè tenen algunes propietats, no? I per tant tenim molta por de la revolució. I la base social del carlisme, els llocs on l'hem estudiat, per exemple el cas de Tortosa, se veu perfectíssimament com la major part dels que afusellaran l'any 36 els republicans no seran pagesos, sinó que són pues, des de capellans, hasta escrivans, hasta administratius, etcètera, etcètera.
Sí, sí,
i una
sí.
mica pues, com és el carlisme a Falset, pues, és una mica la veure els morts que es produeixen al setembre, els feixocistes que maten, uh-huh. que tots eren militants del partit carlí. Per tant, vull dir que una mica pues, hi ha de tot, no?
Ja.
Ah, pues, i aquí diu que la Guerra Civil Espanyola té alguna cosa d'última guerra carlina, doncs ho veus així, no? O...
Sí, sí, sí. Home, té, és a dir, els carlistes donen suport a la sublevació militar, són decisius a Navarra, a Catalunya participen en el cop d'estat i els últims treballs que he fet demostren que el carlisme tenia una estructura, és a dir, els feixocistes de Falset, com els requeters de Flix o com els requeters que havia a altres llocs de la província, tenien una xarxa conspirativa i militar per prendre el poder. El que passa que la sublevació de Barcelona va fracassar. El cap dels rebels, que era el general Godet, se va rendir i, per tant, van quedar absolutament desorganitzats. I per tant cadascú va intentar tirar pel seu lloc, no? Va haver alguns llocs en què estos carlistes se van sublevar, com va ser el cas de Vilalba dels Arcs o de Solivella, a la Conca de Barberà, però a la resta de la demarcació van ser agafats com a conills, no? Ells, el que havia d'armar el requeter de Falset i del Priorat era el secretari de l'Ajuntament de Tivissa. Però el van agafar a Tarragona, que a la reunió que s'havien... És a dir, ells esperaven al Camp de Mar els carlistes perquè els sublevats al quartel de Tarragona prenguessin les instal·lacions militars i poguessin repartir les armes. Però al no fructificar la rebel·lió dins de la caserna, doncs se van haver de rendir.
Hem arribat, se'ns ha acabat el temps que tenim destinat a aquest espai. Agraïm moltíssim a Josep Sánchez Cervelló la seva interessant col·laboració i esperem tenir de nou l'oportunitat de comptar amb ell en Torre de Guaita. Moltes gràcies i bon dia.
Adéu-siau.
Per a saber més sobre el tema, podem consultar. En primer lloc, el llibre de Josep Sánchez Cervelló, El carlisme al territori de l'antiga diòcesi de Tortosa, del realisme a la Primera Guerra Carlista, editorial Arola. De Pere Anguera, Déu, rei i fam, el primer carlisme a Catalunya, editat per publicacions de l'Abadia de Montserrat i on hi ha diverses referències a Falset.
També del reusenc Pere Anguera, El carlisme a Catalunya, 1827-1936, d'editorial Empúries. De Robert Vallverdú, El tercer carlisme a les comarques meridionals de Catalunya, 1872-1876, editat per publicacions de l'Abadia de Montserrat. I altra recomanació, El carlisme sota la restauració, el partit carlí a la província de Tarragona, 1855-1907, de Joan Prats i Sala. Ara, sal i pebre de la petita història amb Toni Orensanz.
Historietes de la història.
Avui dia ens pot semblar que la línia de tren de Mora a Reus i Barcelona ha existit secularment, però com és natural, la línia de tren té data d'inauguració i, com no, un munt d'anècdotes i d'historietes de la història que ara repassem. La línia de tren entre Mora i Barcelona, que era coneguda com dels directes, es va inaugurar al desembre de l'any 1890. I en aquell moment, atenció, ja feia 20 anys que se n'havia parlat per primera vegada. 20 anys des que algú va dir que es podria anar en tren de Mora a Barcelona passant per Falset, per Marçà, o si ho prefereixen, per l'estació de Marçà-Falset. El projecte va tenir en el túnel de Pradell a l'Argentera la seva obra faraònica, i no és broma, el túnel, com molts ja saben, fa 4 quilòmetres de llargària i en aquell moment era el més llarg d'Espanya, una de les obres d'enginyeria més ambicioses fetes mai a la península. I és aquí, precisament, on les historietes i les curiositats sovintegen. Fixin-se, a final del segle XIX, l'import total de les obres va ser de 5.250.000 pessetes i es van necessitar 600.000 jornals de feina i 900.000 barrinades per fer el túnel. Insisteixo en el pressupost. A final del 1890, fer un túnel de 4 quilòmetres de llarg costava 5.250.000 pessetes. Avui dia, amb 5 milions, no pagues ni els envans d'una cuina. Malgrat tot, malgrat tanta obra d'enginyeria i tanta calerada, la cosa es va complicar i força el dia de la inauguració, al 1890. Situem-nos, el moment és emotiu. A la festa d'obertura del túnel hi ha una comitiva d'autoritats que fa fredat. Hi ha polítics, dirigents, marquesos i no hi falta el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, que Catalunya és molt petita. També hi ha la premsa en ple, La Vanguardia, El Diluvio, El Diari de Barcelona, El Noticiero Universal. És una festassa, amb barrets i pameles, i com que el tren encara no funciona, la comitiva es desplaça fins al túnel, en tartana. A cada estació hi ha una gernació que rep les autoritats i els aplaudeix, música i confeti. Primer contratemps, però. A Duesaigües hi ha una manifestació. Els veïns estan emprenyats amb la companyia ferroviària. La Guàrdia Civil hi posa ordre i Santes Pasques, però l'espectacle ha de continuar. La manifestació, però, no és res comparat amb allò que encara ha de passar. Les autoritats han arribat al túnel i just quan estan recorrent les galeries internes, un nen de 12 anys guaita per veure passar la comitiva i cau al buit pel forat d'un muntacàrregues. El nen es deia Josep Sales, era de Flix i era un dels treballadors que havia fet possible aquell miracle del progrés decimonònic. Va caure i va morir. Un progrés llampant que feia servir mà d'obra infantil per entreforar-se els túnels s'havia cobrat una víctima. Era l'habitual. Va ser l'únic mort aquest nen en les obres del túnel de Pradell. No s'ho pensin. Mentre van durar, entre el 1887 i el 1890, hi van perdre la vida 14 treballadors. 7 treballadors de l'època van arribar a morir en un sol dia per una explosió. Però som al dia de la inauguració. El nen de 12 anys ha caigut al buit quan les autoritats feien festa grossa. El nen és mort, no se'l pot salvar. Es consuma la tragèdia, inoportuna tragèdia, amb la premsa al davant. Però l'endemà, cap ni una de les cròniques periodístiques en va fer esment. El nen de 12 anys s'havia equivocat al triar el moment de morir. Res havia de deslluir la inauguració, i encara menys la mort d'un xiquet miserable de Flix. Punt i final. Si volen saber més sobre la inauguració del túnel de Pradell a l'Argentera, poden recórrer a l'estudi titulat Algunes notícies sobre la construcció de la línia dels directes entre Reus i Marçà-Falset, de Ferran Jové. El treball va ser editat a les Borges del Camp l'any 1989.
Historietes de la història.
Bé, després d'escoltar el Toni amb les seves singulars historietes, passem a l'espai d'entitats. En tot trajecte trobem experts pilots i mariners esforçats. Les nostres entitats ens acompanyen. Avui tenim entre nosaltres a Josep Maria Beltrán, membre del Consell de Redacció de la revista Canya i Gram. Bon dia, Josep Maria.
Hola, bon dia.
Canya i Gram és una revista que es publica al Marroig. Qui és que la publica? Sou una entitat independent o esteu dins d'alguna associació o ajuntament? No sé, ens ho pots explicar una mica?
Sí, som una entitat independent, el que cal dir que la Societat Cultural i Recreativa Flor de Maig ens dona cobertura legal i suport econòmic. Llavors som un grup de 8 membres al Consell de Redacció i col·laboradors externs.
Molt bé. On us trobeu? On teniu la seu o la redacció?
Tenim un local que compartim amb la Societat Cultural Recreativa, el Casal Flor de Maig.
I la periodicitat de la vostra publicació, de Canya i Gram, quina és? Cada quan surt?
Són dues revistes anuals. Una surt a l'agost per Festa Major, Sant Bartomeu, i l'altra surt a l'hivern per Sant Sebastià, a finals de gener.
I des de quan la publiqueu, la revista?
La revista es va començar a publicar el 1983.
I ha sortit amb una continuïtat o heu deixat de publicar-la durant algun període? Com ha anat?
Home, han passat alts i baixos, però s'ha arribat a publicar trimestralment, s'ha arribat a publicar una revista a l'any, però sempre s'ha publicat periòdicament.
O sigui, no l'heu interromput mai?
Mai.
I a la vostra revista quines prioritats o temes principals tracteu?
Home, les prioritats actuals doncs, seria mantindre-nos amb aquesta línia que portem fins ara, que hem aconseguit estabilitzar l'edició de la revista amb aquests dos números, i la de tindre una cartera de col·laboradors estable, que això ens permeti assegurar el contingut de la revista.
I els temes? Quins són els temes principals que tracteu?
Els temes, doncs, bueno, hi ha l'editorial, hi ha una crònica de totes les activitats que es fan al poble, hi ha la secció del temps, hi ha una secció de Lliberet, on la gent pot expressar les seves queixes, o pot expressar el que vulgui, hi ha la secció d'opinió també, hi ha una secció d'història local, hi ha una secció de passatemps, també hi ha l'àlbum històric, que són fotos que cedeix la gent, fotos antigues, i bueno, hi ha seccions que a vegades doncs, amb un número se recuperen, i bueno, seccions com a vegades doncs, petits treballs de recerca o etcètera.
Molt bé. I llavors, tal com dius, els temes són exclusivament del Marroig o a vegades també tracteu temes de la comarca o temes més generals?
Sí, tractem temes generals, temes de la comarca i locals, evidentment.
La gent que hi col·laboreu, sou tota del Marroig o també hi col·labora gent d'altres llocs? Us resulta difícil aconseguir aquesta col·laboració? O és una cosa fluida? O...
Els membres del Consell de Redacció som tots del Marroig i els col·laboradors, no, els col·laboradors tenim gent de Marçà, gent de Mora, gent de Vilaseca, procurem que siguin col·laboradors que puguin aportar diferents punts de vista i diferent material.
Llavors, aquesta la difusió arriba només al Marroig o també a altres localitats de la comarca?
Home, la publicació Canya i Gram se reparteix a tots els socis de la Societat Cultural Flor de Maig. Llavors també es pot comprar i, clar, doncs, per exemple, una curiositat podria ser que tenim un soci de la societat que resideix a Alemanya, són una parella d'alemans, i cada número els enviem, un exemplar cap a Alemanya.
Molt bé. Bé, doncs, no sé, per últim, si ens vols dir com es pot contactar amb vosaltres, si teniu telèfon o pàgina web, o no sé, quina és la manera de posar-se la gent en contacte amb vosaltres?
Bueno, ara actualment estem treballant el tema de la pàgina web i al Casal Flor de Maig tenim una bústia que allí doncs, hi pot adreçar qualsevol suggeriment, qualsevol col·laboració o el que es desitja.
I temes d'història en tracteu també o a la revista?
Sí, tenim diversos col·laboradors que ens fan tant història local com, com comarcal. Un és el Pere Udí de Marçà,
que el tenim aquí, nosaltres.
Un altre és el Francesc Bernet i un altre és el Josep Munter, que normalment ens fa uns articles de sobre la Guerra Civil molt, molt interessants i molt documentats.
I si la, podem, si la volem, on la podem adquirir? Eh? On...
Es podreu adreçar al Casal Fodemaig i preguntar per ella.
Molt bé.
No, no hi ha cap botiga, o sigui, cap botiga o lloc on es pot comprar?
Sí, bueno, és un tema que també estem mirant de tindre un punt al poble on estigui obert tots els dies i es pugui adquirir amb facilitat.
Molt bé, doncs Josep Maria, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i bé, esperem que un altre dia puguis tornar també a explicar-nos més coses de la vostra revista i de la vostra entitat.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Molt bé, gràcies.
La banda sonora.
La música ens acompanya i és també protagonista al llarg de la nostra història. És temps per a la banda sonora de la història. Us deixem amb Pere Udí.
De fet, per molt que es catalogui els historiadors d'ensupits, són autors de culebrots capaços de fer amainar el vent del pla. Per això m'encanta la història. És divertida com un culebrot i a sobre té el morbo que va de debò. Avui us n'explicaré una d'aquestes històries. El 1829 moria l'esposa de Ferran VII, el qual, sense fills, decidí tornar-se a casar i triar com a esposa Maria Cristina de Nàpols, que provenia d'una família famosa per la seva fecunditat. De seguida es planteja un problema. I si el rei, que estava bastant fotut, moria i la reina solament tenia temps de donar-li una filla? No un fill, no, una filla. Podria organitzar-se un sagramental. Per què us preguntareu? Doncs perquè el 1713, Felip V, un Borbó acabat d'arribar al país, va fer promulgar la llei sàlica, seguint la tradició de la cort francesa a la qual pertanyia. Segons aquesta llei, la preferència per hereditar la corona la tenien sempre els barons per sobre de les dones, disposició que anava en contra de la tradició castellana que primava la línia sanguínia més directa, fos home o dona. Així les coses, si la reina paria una nena, no podia ser reina d'Espanya, perquè la llei sàlica encara estava en vigor. Però ho estava encara? Sí i no. Ho estava perquè ningú no l'havia derogat formalment, però a un calaix de palau, guardada des de 1789, hi havia una pragmàtica sanció firmada pel rei Carles IV i aprovada per les Corts, segons la qual la llei quedava derogada. Ara bé, la pragmàtica no s'havia publicat encara, donat que el 1789 a França estaven de gresca, és a dir, estaven fent la seva revolució i les testes coronades europees apostaven per la prudència. La pragmàtica era doncs com un taló sense caducitat i el vostre nom, però que encara no heu ingressat. És vostre, ara bé, no podeu disposar de les peles. Els fets es precipitaren. La nova reina, fent honor a la fama, es queda embarassada de seguida i el rei, emparentat per la família napolitana de la reina, ordena que es fes dissabte a palau i que es tragués la pols a la pragmàtica sanció per a que el nadó, fos del sexe que fos, pogués cobrar el taló, és a dir, heretés la corona. Les coses es complicaren perquè els partidaris del germà del rei, un tal Carles, gent molt conservadora, volien que la llei seguís sota la pols i que heretés la corona a la mort de Ferran si el nadó era nena, com així fou, perquè ja se sap que a gos flac tots són puces. Per aquelles paradoxes de la història, els partidaris d'Isabel cercaren i aconseguiren el suport d'aquells liberals als quals Ferran VII havia empaitat com a conills durant tot el seu mandat. Vaja, segons em diuen els meus assessors, és com si el Paco i el Montràs es fessin amics. Us ho imagineu? Doncs això. A la mort del rei, malgrat algun intent de conciliació, esclatà la Primera Guerra Carlina, que, com les pel·lícules dolentes, tindria dues seqüeles al llarg del segle XIX. Mentre molts països europeus s'estaven industrialitzant, nosaltres ens matàvem i anàvem perdent el tren. I tot en part per voler cobrar un taló, com l'estibador d'aquesta cançó popular americana que li demana al seu patró que li pagui el que li deu. Del disc de Bruce Springsteen, en honor de Pete Seeger, us deixo amb Pay Me My Money Down.
I thought I heard the captain say, pay me my money down. Tomorrow is our sailing day. Pay me my money down. Pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down. As soon as that boat clears the bar, pay me my money down. Pay me
Hem arribat ja al final del nostre programa i del viatge d'avui. Esperem que us hagi interessat i hagueu passat una bona estona. Si voleu aportar suggeriments o fer alguna pregunta, podeu trucar al telèfon de la ràdio 977-831-135 o adreçar-vos al nostre correu electrònic, que és laradio@falset.net. Bé, doncs ens tornarem a trobar en antena amb el nostre següent programa, Temps era temps, el proper mes aquí a Ràdio Falset. Us deixem ara amb l'espai El Planeta.